El Barça lluitarà avui a Zadar per guanyar la seva quarta Champions de futbol sala. El seu rival en aquesta final serà l'Sporting de Portugal. Enviat especial Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Una final d'alt nivell entre els dos últims campions d'aquesta competició. Els Blaugrana van guanyar l'any passat i els portuguesos l'any 2019.
Sí, de fet, el Barça va guanyar l'última Champions fa només 6 mesos i mig. Són dos dels grans dominadors d'aquesta competició. Fixa't, el Barça pot aconseguir el quart títol en una dècada i els portuguesos jugaran avui la quarta final de les últimes 5 edicions. Això sí, només n'han guanyat una fins ara, però sens dubte serà un rival duríssim amb una plantilla de gran nivell, molta profunditat de banqueta, un equip que juga molt intens, amb molta varietat estratègica i tàctica. El cos tècnic del Barça l'ha estudiat molt bé i saben que una de les claus serà marcar primer. Així ho assegura el tècnic blaugrana Andreu Plaza.
Aquí no hi ha marge de recuperació. Si perds el partit o si et fan un gol, sembla que aquest gol es multiplica per 2 o per 3 en funció de quin sigui el moment del partit, de com vegis la situació. En fi, jo crec que en aquests partits compta bastant marcar primer.
Serà una final sense públic, el Krešimir Šošić Arena, però sí amb la plantilla blaugrana al complet. Ahir van arribar Sergio Lozano i Miquel Feixas, que són els dos jugadors lesionats. Avui han estat també al costat dels seus companys. També és el directiu responsable d'aquesta àrea, l'Aureli Mas. I el jugador brasiler Daniel, jugador de Barça, parla de sensacions i desitjos de cara a aquesta final.
Supone una alegría, un reto también, que ganar otra vez más la Champions contra el Sporting, que es un equipazo. Se supone un reto de toda la temporada. Ya tocamos el cielo, ¿no?, con la Champions esta misma temporada.
Doncs a veure si poden tornar a tocar el cel. Aquest partit el podreu seguir a partir de les 8 al web i l'app de Catalunya Ràdio en un especial del Tot Gira amb la transmissió del partit entre el Barça i l'Sporting de Portugal, la final de la Champions de futbol sala. I en el futbol, l'Atlètic de Madrid, el Madrid i el Barça, en més o menys patiment, han sumat aquest cap de setmana 3 punts a la Lliga. I a l'espera del que faci avui el Sevilla, que juga a casa contra l'Atlètic Club aquesta nit, mantenen totes les diferències a la classificació. L'Atlètic de Madrid és el líder, té 76 punts, i el Barça i el Madrid estan empatats amb 74. Marta Carreras, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
El Barça va guanyar a València 2-3 en un partit on no va respirar fins al xiulet final i on cap dels jugadors amenaçats de suspensió va veure targeta groga. Per tant, tots podran jugar el decisiu partit de dissabte Barça-Atlètic de Madrid.
Va ser un partit al de Mestalla estrany, perquè la primera part no hi va haver gols, però la segona va ser una autèntica bogeria. El València s'avançava amb gol de Paulista, que havia rematat sol davant de porteria a la sortida d'un córner després d'una vedada més de Lenglet. Un Lenglet que, per cert, parlava a l'acabar el partit.
En los últimos partidos, cada vez que tenemos una ocasión en contra, es gol. Entonces hay que vigilar mucho porque todas las ocasiones que concedemos las pagamos caros.
Al minut 57 el Barça anava per darrere el marcador i la Lliga semblava del tot perduda. Però és que 12 minuts després, la bogeria. El Barça guanyava 1-3. I és que tot va canviar quan el jugador del València, Toni Lato, feia un regal al Barça, deixant anar el braç dins l'àrea provocant un penal, que Messi va fallar davant de Silesen, però que després de rebot va acabar marcant. Després va arribar el gol de Griezmann, el segon de Messi, per cert, un segon que era de falta directa, el número 50 que ha marcat Messi de falta directa, i un gol que el situa més pitxitxi encara, amb 28 gols. Al final es va acabar patint perquè Carlos Soler, un xut potentíssim des de fora l'àrea, va posar el València 2-3 i els últims minuts es van fer llarg. Piqué, a l'acabar el partit, deia que dissabte contra l'Atlético s'ha de guanyar com sigui.
Con la única idea de ganar. Está en nuestras manos, hay que ganar sea como sea el sábado, y eso te hace pues adelantarlos en la clasificación y luego esperar el Madrid-Sevilla. Solo tenemos esto.
Doncs el partit d'ahir a Mestalla ha tingut conseqüències pel València. Els dirigents del club han decidit avui destituir Javi Gracia com a entrenador. Falten 4 jornades pel final i el València no té encara garantida matemàticament la seva salvació. És a 6 punts de la zona de descens i en aquesta recta final del campionat ha de jugar contra Valladolid, Osca i Eibar, que són 3 rivals directes. El València només ha guanyat 3 dels últims 18 punts possibles. El substitut de Javi Gracia serà, una vegada més, Boro, exjugador, exdelegat i actual mànager. I l'equip que ha acaparat la màxima atenció aquest cap de setmana ha estat el Barça femení, que ha eliminat el Paris Saint-Germain, un dels millors equips europeus. I així s'ha classificat per la final de la Lliga de Campions, que es trobarà d'aquí a dues setmanes a Göteborg, Marta, amb el Chelsea.
El Barça ha tornat a fer història. Un doblet de Martens va permetre a les de Lluís Cortés eliminar el PSG, un rival que va competir fins al final i que va donar guerra. Va ser un partit i, en general, una eliminatòria de molt nivell. La sensació que tenen des del vestidor del Barça és que ara fa 2 anys a Budapest es va marcar el camí, però que arribava un pèl d'hora, que l'any passat van caure semifinals contra un dels grans d'Europa, contra el Wolfsburg, però que aquella eliminatòria va servir, van aprendre molt, perquè va ser igualada i competida, i es van creure la idea de que ja eren un dels grans d'Europa també, elles també, i en aquesta edició ho han demostrat. Primer, eliminant el Manchester City, un equip que s'ha reforçat molt aquesta temporada, i ara un gran Paris Saint-Germain que havia estat capaç d'eliminar el totpoderós Olímpic de Lió, guanyador de les últimes 5 edicions de la Lliga de Campions. Per tant, el Barça es plantarà d'aquí 15 dies a Göteborg amb la moral alta contra un equip rocós, el Chelsea, que no ho posarà fàcil. Aquest matí Lluís Cortés explicava al Matí de Catalunya Ràdio que arriben preparades per competir la final i per guanyar-la.
Amb totes les opcions. Si està clar que si no arribes a la final, segur que no tens opcions. Llavors ara de moment hi som i aquell rival a batre que ha guanyat les últimes edicions d'aquest torneig, doncs va ser el PSG ja qui va fer la feina d'eliminar-lo. Llavors, hem estat capaços nosaltres de vèncer el PSG, que molta gent de futbol femení també creu que era la final anticipada, i ara tenim un partit que serà molt difícil, a un partit contra el Chelsea que té grandíssimes jugadores.
Per tant, ara el Barça a centrar-se en aquests 15 dies a preparar aquesta final, on escoltàvem a Lluís Cortés dient que tenen totes les opcions de guanyar-les, perquè la Lliga ja la tenen encaradíssima, han guanyat absolutament tots els partits, i per tant només falta saber dia i hora on es proclamaran campions.
No deixem el futbol, parlem ara de segona, perquè avui, d'aquí poc més de 3 hores, es juga un partit molt important entre el Sabadell i el Rayo Vallecano. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt important, òbviament, pel Sabadell, que necessita els 3 punts per sortir del pou, però també és important pel Girona, a qui li cal la derrota del Rayo, per tant, la victòria del Sabadell, per situar-se en places de promoció primera.
Amb la victòria del Girona dissabte contra el Tenerife, la tercera victòria consecutiva, necessitava o que ve l'Sporting o que ve el Rayo, un dels dos, perdessin els seus partits. Ahir va empatar l'Sporting al camp del Leganés i perquè el Girona acabi la jornada en zona de promoció necessita que el Rayo perdi avui a Sabadell. De moment, Sporting i Girona tenen 58 punts i el Rayo amb un partit menys 57. I avui Girona i Sabadell estaran agermanats contra el Rayo. El Sabadell, que ve de guanyar el Mallorca i que només ha perdut un partit a les 7 últimes jornades, pot sortir del descens en el millor dels casos, però quedar-se 4 de la permanència a la pitjor situació. L'entrenador Antoni Hidalgo parla de com han d'afrontar el partit.
És important que aquest sentiment de necessitat, d'urgència que teníem la setmana passada el continuem tenint. Tots, els principals protagonistes, els jugadors, i el cos tècnic també ho té. I així hem de viure el partit, la vida, amb una necessitat enorme, sabent que el rival que ve és un rival molt potent.
El Sabadell Rayo Vallecano avui a les 6 i a les 9, Albacete Alcorcón, el Cué contra un equip madrileny que ara mateix marca el descens.
Però dels 3 equips catalans de segona, el que viu una situació més tranquil·la és, sens dubte, l'Espanyol. Eudal Serra, bona tarda.
Bona tarda.
La màxima preocupació entre els pericos és saber quin dia podran celebrar matemàticament que tornen a primera.
Una tornada a primera divisió que podria ser qüestió de dies. Els blanquiblaus ja tenien remotes opcions de pujar matemàticament aquest cap de setmana, però necessitaven guanyar i que l'Almeria i el Leganés perdessin, i tots dos al final van empatar. La pròxima jornada, però, els de Vicente Moreno ja només depenen d'ells. Si dissabte que ve a la tarda sumen un empat al camp del Saragossa, seran ja matemàticament equip de primera divisió a 4 jornades pel final. I és que l'Espanyol ara mateix li treu 14 punts a l'Almeria, que és tercer, més el gol a veraix particular, i 15 al Leganés, que és quart, però els madrilenys, això sí, tenen l'averaix al seu favor. Això vol dir que en les 5 jornades que falten, andalusos o madrilenys ho haurien de guanyar tot i l'Espanyol no sumar cap més punt perquè l'ascens no fos una realitat. Raúl de Tomàs, màxim golejador blanquiblau i de la categoria, té clar que dissabte volen ja assegurar-se l'ascens.
Hay que ser realistas, no hay que esconder de lo que nos jugamos el próximo fin de semana. Hay que ir a por ello, cerrar la temporada y lucharlo, porque creo que no lo merecemos, lo merece la gente, y hay que ir a por ello.
Sumar, per tant, un punt en els pròxims 5 partits sembla una fita més que a l'abast d'un equip que fa 14 partits que no perd i que dels 8 últims partits n'ha guanyat 7 i golejant la majoria dels seus rivals.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
De la tarda, parlem ara del Mundial de MotoGP. El Gran Premi d'Espanya a Jerez ha comportat canvi de líder. D'un francès a un italià, de Yamaha a Ducati, de Quartararo a Bagnaia. Marxem cap a Jerez, on avui hi ha jornada de test oficials. Enviat especial de Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jornada sense un dels grans favorits al títol, Fabio Quartararo, que potser ha de passar pel quiròfan.
El francès liderava còmodament la cursa quan a la volta 13 va perdre força el braç dret i va acabar 13è. Ahir li van suggerir Barcelona, Madrid o altres punts per fer-se proves i potser operar-se, i cap a les 10 del vespre va decidir que marxaria al seu país. Aleix Espargaró està igual i per això ha fet una versió reduïda de test i aquest vespre anirà a veure el doctor Xavier Mir a Quirón de Xeus, a Barcelona. Qui també fa versió reduïda és Marc Márquez. Per preservar el seu físic, ha pactat amb l'equip no gaire més de 30 voltes, però amb la intenció clara d'establir una línia de treball a una confusa o caòtica onda.
També m'agradaria descartar coses per no perdre'ns, més que res. No descarto provar coses més similars a les que vaig córrer aquí l'any passat, per exemple, que no és molt diferent, la moto, però bueno, és a nivell de balanços de moto, i això és una mica diferent, el xassis també, i menys dubtes que tindrem de cara a la pròxima cursa.
I és que ahir el seu company Pol Espargaró es va queixar que Honda cada pilot va per lliure.
Crec que hem d'unificar forces, parlar, comunicar-nos i ser més proactius entre tots junts per aconseguir que la nostra moto al final sigui més ràpida, en conjunt.
Márquez no el va desmentir, al contrari, i per això el tro de Cervera espera poder aclarir conceptes, també per evitar en el futur les dues caigudes del cap de setmana, la primera de les quals dissabte li va deixar les cervicals com una pedra.
I l'atleta lleidatà Bernat Herta ha guanyat plaça pels Jocs Olímpics de Tòquio en el Mundial de Relleus, que s'ha disputat a Polònia. Josep Antoni Isa, bona tarda.
Bona tarda.
L'accés, però, l'haurà de confirmar als campionats d'Espanya, que es faran aquest estiu.
Bernat Herta ha estat titular en l'equip espanyol de relleus mix 4x400, que ha guanyat plaça olímpica en els Mundials que es van acabar ahir a Polònia. Ara haurà de confirmar que ell té lloc en aquest relleu classificat per Tòquio, fent uns bons campionats d'Espanya al juliol, poc abans de la cita olímpica. Segons Herta, el més difícil ja està fet.
Classificar l'equip dels Jocs Olímpics de Tòquio a l'equip de 4x4 mixte. Després jo tindré que lluitar el campionat d'Espanya i demostrar que estic en forma i que no m'he lesionat per anar als Jocs Olímpics. Però sí, el més difícil, és clar, ja està fet, que era classificar-los.
En la final del Mundial, el relleu espanyol va acabar 6è. El dia abans havia fet rècord d'Espanya. Bernat Herta és el vigent campió estatal de 400 llisos i va guanyar medalla de plata en el relleu 4x400 a l'Europeu del 2019. Tot això amb 20 anys acabats de fer.
És increïble que amb tan sols 20 anys hagi pogut estar allí i lluitar-ho i aconseguir el que m'ha aconseguit aquest cap de setmana. I si finalment acabes anant als Olímpics de Tòquio, seria una feina increïble per a nivell de l'atletisme català.
Els altres 5 atletes catalans que no van aconseguir classificar el seu relleu pels Jocs tindran una darrera oportunitat el mes que ve a la Copa d'Europa de Seleccions, també a Polònia. Són Pol Retamal, Cristina Lara, Estela García, Sara Gallego i Carmen Sánchez.
Catalunya migdia.